Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts que ha passat de les 5 de la tarda a darrera hora del fabricació pròpia, si és que passen les tardes volant. I més, saps quan arriben les 5 i és dimarts? Dic, que bé, Joan Anton Català, a veure'ns aquí en fabricació.
Que bé que esteu vosaltres aquí també, que em convideu, sí. Perquè clar, a mi això és que m'agrada fer. Si no hi hagués ningú que escoltés, que avorrit seria. No?
Doncs tens tota la raó.
Em permeteu fer el que jo vull.
Mira, això no és del tot veritat, perquè l'altre dia vas venir i ens volies parlar de magnituds curioses i fascinants i no et van deixar.
Home, perquè hi havia l'eclipsi. Home, és que un eclipsi de sol, a més, estàvem fent boca perquè
eclipsa
tindrem l'any 2026 fent boca per aquest, no? No, jo penso que ja anava bé parlar d'això, ja.
Avui sí que sí, eh?
Sí, avui magnituds curioses i fascinants.
Avui ja parlarem, de magnituds curioses i fascinants.
Però? ja vaig parar a veure un però.
És que, clar, ha saltat aquesta setmana una notícia.
Quina?
Joan Anton, tu segur que saps de què va, perquè estàs
al dia
de tot.
Ara quedaré fatal.
Hem vist l'exemple d'un nen de quart de primària.
Ah, molt bé. Molt bé.
Eh que sí?
Sí.
Que va corregir la pregunta d'un examen i no només va respondre la pregunta, sinó que la va tatxar i la va reformular. Dient,
absolutament.
Ei, que això no és així, eh?
Magnífic.
Clar, què posava? Doncs la professora posava que l'examen va portar la resposta de l'Àxel, que és com es diu el noi, a la direcció del centre. A veure si ho expliquem bé. I la direcció va portar al departament, que va donar la raó a l'alumne i ha corregit l'enunciat de la pregunta.
Molt bé.
Això és la prèvia. Val. Joan Anton, jo ara et faig la pregunta que li van fer a l'Àxel a l'examen.
Molt bé.
Me l'has de respondre, eh?
Jo te'l respon.
Per què no podem veure les estrelles quan és de dia?
Clar, ell ho va corregir, i tant, com a mínim en podem veure una, que és el sol. Que és el sol. Què passa? Que molt ens oblidem que el sol és el nostre estel, és la nostra estrella. I ell va corregir i va dir, ara no recordo com ho va dir, però diu, com és que només en podem veure una de dia? Perquè veiem el sol, i per tant el sol és una estrella, és un estel. La pregunta està mal formulada. Genial, genial. Ho considero, a més per l'edat del...
Quart de primària.
Clar, ho trobo genial.
Mira, vols que recuperem el que va respondre ell? Va, doncs escoltem el que explicava l'Àxel al Catalunya Nit de Manel Elias.
Doncs jo vaig trobar la pregunta i llavors vaig dir, ara, espera un moment, si el sol és una estrella i quan és de dia veiem el sol. Llavors vaig fer una línia i vaig corregir i vaig fer que ¿por qué solo vemos una estrella cuando es de día?
Genial. No, escolta'm, fantàstic, fantàstic.
Res més a afegir, ja.
No, jo penso que això ja no cal dir res.
Després ens queixem de les noves generacions i mira...
No, molt bé aquest nen. I molt bé la lliçó que ens ha donat, no? Perquè molts de nosaltres haguéssim caigut de quatre potes.
Ui, tant, jo la primera.
I nosaltres, jo també, perquè si no hi penses... Tu dius, les estrelles. Un moment. De fet, quan anem a escoles, instituts, normalment sempre els animem, ho dic perquè en algun moment poden arribar a casa i fer la pregunta, els animem a que facin aquesta pregunta. Per exemple, preguntin, no aquesta exactament, quin és l'estel més pròxim a la Terra? I que deixin que els adults pensin.
Que
quin
bo.
És l'estel més pròxim a la Terra? La resposta és el Sol.
Sí.
Però ja veurem qui cau de seguida, no? I ja, normalment comences a pensar, a veure, quin deu ser l'estel que si pròxim a Centauri... Que... És molt senzill, és el Sol.
Perdoneu, però ho hem de comentar. Això és ràdio en directe aquí en fabricació i m'agrada molt el riure que té Vanessa Carrasquilla.
Ah,
que la tenim aquí.
Sí, sí.
Eh que sí que ha rigut ara? Eh que sí que t'hem escoltat, eh? Que estàs... Jo crec que, Vanessa, un dia et podries ja seure aquí amb nosaltres.
Jo penso que sí.
Eh que sí, Joan
sí,
Anton?
Vull sí, sí. Exacte, pots automatitzar-ho això i seure d'aquí a fer la tertúlia.
I estàs amb nosaltres fent la tertúlia. Va, el proper dia la convidem.
Molt bé, fet.
Bueno, convidada està sempre, eh?
No, home, és de la casa.
És de la casa. Va, avui sí que sí, fem magnituds curioses i fascinants. Joan Anton, per on comencem? A veure.
Comencem pel nostre cos. Parlem d'energia. I la primera part és el nostre cos, després anirem a l'energia que consumeix tot el món. Clar, el nostre cos consumeix energia constantment. Per pensar, per moure's, per respirar, per emocionar-se, per estimar. Tot això consumeix energia. I clar, ens podríem preguntar, però com quanta energia consumeix una persona? I posem un exemple perquè es pugui entendre, no? Doncs mira, una personeta, agafem de 65 quilos, adulta de 65 quilos, consumeix el mateix que, més o menys, que una bombeta de 130 watts encesa permanentment.
Com?
Això mateix. És a dir, som llum pura. No em diguis que no és bonic, això, perquè havíem dit som pols d'estrelles... Sí. Ara diem, som energia pura, som llum pura. Una bombeta de 130 watts encesa, això és l'energia que consumeix aproximadament, una persona. No és sempre igual durant tota la teva vida, no és sempre igual quan ets adult, que quan ets ja una mica més vellet, no? O quan ets un adolescent, que vas a tope en tot, o quan ets
un nen...
O quan
arriba la primavera.
O quan arriba la primavera, hi ha un d'allò, però hi ha una mitjana, més o menys, que seria això. Som una bombeta de 130 watts. L'energia, les nostres cèl·lules l'han de comprar. Això està bé saber-ho, perquè a vegades pensem, hosti, com és que hem de pagar l'energia? Bueno, l'ha de pagar tothom, A l'univers no hi ha res de franc. I també les nostres cèl·lules s'han de pagar.
La nostra pròpia energia també l'hem de pagar.
Tot. En aquest univers tot és efímer i es paga. I nosaltres ho paguem amb euros. Les nostres cèl·lules ho paguen amb una moneda que es diu ATP, ATP, que la vam estudiar a l'Institut Molts de Nosaltres, adenosin trifosfat, ATP. Aquesta és la moneda que les cèl·lules utilitzen per comprar energia, per fer tot el que hem de fer, no?
D'acord.
Doncs durant un dia, aprox, una persona adulta fabrica d'aquesta moneda igual que el seu propi pes. Si tens 65 quilos, posem, doncs durant un dia fabriques 65 quilos d'aquesta moneda que la gastaràs, constantment l'estàs gastant, per comprar energia per viure. És fascinant quan penses això, el ritme metabòlic, no? El ritme de generació i de consum d'energia que té un cos humà.
Vinga, vols afegir alguna cosa?
No, 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 d'això, home, podem afegir moltes coses, però no, jo penso que si no, no acabarem. I a més, tinc altres cosetes aquí, no?
Vinga, Marc, i continuem parlant d'energia. Vaja, no, doncs siguem una mica més agosarats. Perquè ara sabem el que consumeix un cos humà, però... I el món?
El món. Anem a veure què consumeix la nostra civilització, i això va canviant constantment. Mira, aquesta l'haig de llegir, perquè no me la sé de memòria. Doncs mira, jo ara et donaré una xifra que és molt freda. El món consumeix uns 580 trilions de joules per any. I diem, uf, jo no sé ni... No sé què és això, no? Sí. Però anem a fer el símil. Anem a convertir això en una bombeta, novament, no? Doncs mira, per igualar aquesta energia que consumeix anualment la Terra brillaria com 180.000 milions de bombetes de 100 watts. És a dir, tu agafaries... Res, compraries 100.000 milions, 180.000 milions de bombetes de 100 watts, les encendries, això és tota l'energia que consumeix la Terra, el món actual. I això va creixent.
Pensa... Clar, és el que et anava a dir ara.
No té res a veure. El consum és exponencial. El consum d'energia que necessita la nostra civilització, una civilització molt tecnificada, no té res a veure amb el que hi havia fa 50 anys, ja no et dic jo, amb el que hi havia fa 300 anys. I això continua, és una espiral creixent, de manera que en 20, 30, 50 anys, vés a saber quanta energia necessitarà aquesta civilització. De fet, es pensa que si hi ha civilitzacions avançades allà a l'univers, hauran d'haver superat obligadament, perquè si no ja no hi serien, hauran d'haver obligadament superat aquests punts d'inflexió que donen salts cap al davant amb la tecnologia per poder continuar creixent en el consum d'energia d'una manera que és, en aquest moment, impensada, impensable totalment per nosaltres.
Això és al·lucinant.
És molt al·lucinant.
Escolta, ara dius que entrarem dins de les nostres cèl·lules.
Sí, ara anem al cos humà.
A veure. Entra dins de les nostres cèl·lules,
Hi ha coses curioses. D'entrada, quantes cèl·lules tenim?
Ui!
2, 4, 6, 10...
Bueno, una persona adulta o un infant?
Correcte, una persona adulta.
Val, una persona adulta.
Què diries?
Home, moltes més.
Moltíssimes.
Però moltes més,
Sí, cap a on ens aniríem? Una xifra.
Mira, diuen, per resposta. Bona resposta, m'han dit moltes més.
Moltes més.
Estem parlant de bilions?
Sí, 40 bilions. Aproximadament. Sí. 40 bilions, perquè, clar, és molt difícil comptar-les. I el que s'han fet són estimacions, 40 milions. Però hi ha coses molt curioses. Mira... En tenim 40 milions més que són de bacteris. És a dir, que quan fas escandall, fas inventari sí. de la botigueta i mires què hi tens, doncs tens 40 bilions aproximadament de cèl·lules que són, diríem, humanes i 40 milions més de cèl·lules que són de bacteris, però que estan aquí, dins del nostre cos, fent tasques que els hi hem subcontractat, que no ens agrada fer. Per exemple, tota la flora intestinal. Per exemple, tots els bacteris que tenim a la pell i que compleixen una funció determinada. No? Tot això són igual nombre de cèl·lules que totes les cèl·lules d'un humà. D'alguna manera podríem dir, per tant, que un humà és mig humà, mig bacteri.
Que bo.
I és literal, és així. Durant molt de temps es va considerar que la proporció era de 1 a 10. Era encara molt més animal, molt més bacteriana, diríem, no? És a dir, per cada cèl·lula humana, 10 de bacteris. Però avui sabem que no, que només és 1 a 1, més o menys. Què més del cos humà? Doncs mira, dintre de cada cèl·lula tenim l'ADN, que n'hem parlat molts cops. L'ADN és el llibre d'instruccions per fabricar una personeta o qualsevol organisme viu. Doncs l'ADN humà és tan complicat que té 3.200 milions d'instruccions. Cada trosset d'ADN. Aquest llibre d'instruccions és dins de cadascuna de les nostres cèl·lules, d'aquestes 40 bilions de cèl·lules.
Imagina't.
Si tu ara poguessis treure l'ADN d'una única de les teves cèl·lules, i ja ens imaginem que les cèl·lules són, acostumen a ser petitones. N'hi ha de grosses, eh? Les neurones, per exemple, són més grosses. Però les cèl·lules normals són molt petitones. Si poguéssim treure l'ADN d'una única cèl·lula i el poguéssim desenrotllar, perquè allà està molt plegadet, tindríem una cadena tan llarga entre 1,5 metres i 2 metres per cada cèl·lula d'ADN. 3.200 milions d'instruccions. I molt al·lucinant. D'aquests 3.200 milions d'instruccions, potser només un 2% són instruccions de debò que la natura utilitza per fer persones. La resta són instruccions abandonades per l'evolució, que potser en algun moment van servir per fer alguna cosa, però han quedat allà abandonades. Són com capítols del llibre que han quedat abandonats.
Que bo.
I només, més o menys, un 2% del nostre ADN és funcional des del punt de vista de què és el que s'utilitza per crear proteïnes. Són els gens que creen les proteïnes. La resta, o no sabem per què serveix, o directament pensem que són fragments abandonats per l'evolució, que en algun moment van servir d'alguna cosa...
Però que ara ja, diguéssim, han quedat obsolets o que no.
Correcte. Imagina't, el 98% o no sabem per què és, o serien restes abandonats. I després parlarem dels virus, però ara ja t'avanço, que dins d'aquest 98% d'ADN humà que no serveix o que està abandonat, molta d'aquesta part és de virus. Molta d'aquesta part són virus que en algun moment en els nostres avantpassats els van infectar i que van posar les seves cadenes d'ADN, les seves instruccions víriques, les van insertar dins del nostre ADN, i allà han quedat com si fossin fòssils de l'evolució. Molta part del nostre ADN són virus, directament virus, que ara ja estan inactius, però que van posar el seu ADN allà com una signatura del capítol, no? Aquí vam estar nosaltres i aquí us vam infectar.
Doncs, a veure, és que tot el que ens explica en Joan Anton Català són, avui concretament, són aquestes magnituds curioses i fascinants, i ara espereu-vos, perquè ara vol compartir en Joan Anton algunes dades més sobre la vida a la Terra. Aquelles dades que dius, no, és que no som conscients. No,
i ens parlen de la nostra humilitat i també de la fortuna de ser vius, que n'hem parlat molts cops.
Sí.
Anem a parlar de les espècies vives que coneixem en aquest moment a la Terra. També és molt difícil, més o menys, de saber-ho, però en aquest moment portem més o menys 1.200.000 espècies vives descobertes. Del 75% de les quals, de les que hem descobert, no sabem res. Només sabem el nom que li hem posat en aquella espècie, però vull dir, no sabem les seves propietats, no els hem pogut estudiar. Però la xifra, diríem, impactant, no és aquesta. La xifra impactant és que hi ha científics que pensen que a la Terra podria haver-hi fins a 50 milions d'espècies. Anem a repetir. Podrien haver 50 milions d'espècies, en portem descobertes 1.200.000 i del 75% d'aquestes no sabem res. Clar, si això no és lliçó d'humilitat, què ho serà, no? I ara anem, els fatxendals dels humans, a fora a buscar vida a Mart. Quan no entenem la vida a la Terra. Quan encara avui, ple segle XXI, estem intentant entendre i descobrint cada any...
I per què ho fem, això, Joan Anton?
Per què fem què?
Això que tu dius, aquesta reflexió de dir, saps, que hem d'anar a Mart...
No, perquè quan... no, clar, home, perquè, primera, no competeixen les dues coses. I nosaltres podem continuar el desenvolupament del coneixement de la Terra i en paral·lel
investigar.
Segona, perquè si mai descobríssim vida fora, posem a Mart, això significaria una revolució en el coneixement de la vida. És a dir, faria créixer la biologia, la bioquímica, la genètica. D'alguna manera, faria una revolució que donéssim un salt endavant també per conèixer millor la vida a la Terra, saps? Per saber com s'ha creat la vida a la Terra, per saber si hi ha models de vida diferents, que és una cosa que el sentit comú ens diu que segurament sí, però que només coneixem un model de vida que és tot el que hi ha aquí. Mm-hmm. Hi ha una altra xifra que és... Aquesta és...
Ens deixaràs cau, sí, ja, encara més.
Sí. Hi ha científics que pensen, i això són aixecar el dit, però ja veuràs que un milió amunt, un milió baix, és que no ve d'aquí, no? Que durant tota la història del planeta, podrien haver existit en aquest planeta més de 50.000 milions d'espècies. Si això és així, aprox, però és que és igual, ja et dic, amunt avall, si això és així, vol dir que els 50 milions d'espècies que hi ha avui, que encara no hem descobert, significaria només l'1 per 1.000.
Clar.
De tot el que mai ha existit a la Terra. Tot s'ha extingit excepte l'1 per 1.000. I dins d'aquest 1 per 1.000 estem els humans. Llavors, clar, agafes perspectiva i dius, la primera, la vida és extraordinària, l'evolució de la vida és increïble. Com la vida, l'evolució... L'evolució no té amics. Saps? L'evolució és sobreviuran els més adaptats. I els que no desapareixeran. No té amics. L'evolució és blanc o negre, no? Però l'evolució ens ha posat avui en aquí els humans. Ha considerat que després de 4.000 milions d'anys de història de la vida a la Terra, ha hagut de fer desaparèixer el 99,9% de totes les espècies vives que mai han existit, perquè avui, les que estiguem aquí, entre elles els humans, siguem les espècies millor adaptades per al moment actual. Dic el moment actual perquè l'evolució continua funcionant. Ja et dic que no té amics. Els humans tampoc no som amics de l'evolució, saps? I l'evolució continuarà fent la seva coseta. I en algun moment els humans desapareixerem.
Quines lliçons de vida ens dones, eh?
Bueno, no, clar, però agafes perspectiva.
Sí, et quedes com no al·lucinat.
Agafes perspectiva.
Agafes perspectiva.
I llavors dius, bueno, en aquesta finestreta temporal efímera que els humans estem aquí, doncs què farem, no? Quin ús en donarem de la vida?
Sí.
Quin ús en donarem de tot això? Perquè desapareixerem. I la vida continuarà en altres espècies millor adaptades per aquells moments que vindran d'aquí, esperem, a molts milions d'anys.
Va, posem una mica de virus.
Vinga.
A veure, virus.
Virus. Doncs abans dèiem que gran part del nostre ADN és virus. Els virus són l'entitat orgànica, l'entitat... perquè no són vida, més abundant que hi ha en el planeta. No són vida, això ho vam explicar en un capítol, que dèiem, no són vida perquè no es poden reproduir per ells mateixos. Llavors els hem considerat com entitats biològiques que no tenen vida. Val? Però són entitats biològiques. Poden entrar dins de les nostres cèl·lules, porten ADN a dins, tenen llibre d'instruccions de com fabricar-se, etc. Són els més abundants de tot el planeta. Ara donaré unes xifres que les haig de llegir, perquè aquestes són increïbles i no me les sé. Quants virus hi ha a la Terra? De nou, és que no ve d'aquí que ens equivoquem amunt i avall. Ja veuràs que... 10 quintilions de virus.
Bueno, com? Això,
10 quintilions. Això a mi no em diu... Bueno, em diu molt, per una banda, però em diu poc des del punt de vista que no m'ho puc ni imaginar. Anem a fer un exercici d'intentar imaginar què volen dir 10 quintilions de virus. Abans explicàvem que dins un humà hi ha 40 bilions de cèl·lules. 40 bilions de cèl·lules. Doncs, si agaféssim tots els virus de la Terra i els repartíssim per totes les cèl·lules de tots els humans, encara hi hauria, tocarien a 300 milions de virus per cèl·lula. A 300 milions de virus per cada cèl·lula. Més cosetes. Si poguéssim posar tots els virus de la Terra en filera, vinga, poseu-vos allò que feien a l'escola,
rectes,
no? Poseu-vos, que posar tot recte.
Sí.
Tindríem una filera de 200 milions d'anys llum. És a dir, aquesta filera sortiria de la nostra galàxia, però moltíssim, i arribaria a la gran majoria de galàxies que tenim al voltant. Quan ens infectem de virus, per exemple, el de la grip, i entra aquell virus dins les nostres i tal, en pocs dies pot arribar a reproduir-se fins a una xifra de 100 bilions de còpies. En pocs dies. Una infecció de grip. Que... Això també ens parla molt de la capacitat evolutiva que dèiem abans, dels humans, no? de les defenses que l'evolució ens ha fet tenir a nosaltres i a molts éssers vius, per defensar-nos de tot això, perquè si no, no hi seríem.
Haguéssim desaparegut totalment.
Fa molt de temps. En canvi, hem desenvolupat mecanismes de protecció perquè 100 bilions de virus treballant dins nostre, doncs puguem, en la majoria dels casos, gran majoria dels casos, puguem contra ells.
Va, rematem això, Joan Anton. Jo tinc aquí el guió. Coses grosses que s'acosten i que separen.
Sí, per aquí, coses grosses. Mira, la deriva continental són les plaques tectòniques de la Terra, saps?
Sí.
És com si la Terra fos un trencadís d'aquells de Gaudí.
Sí.
Pom-pom, els s'han trencat, tenim aquestes plaques que es mouen. Uh-huh. Doncs hi ha plaques que s'arriben a moure a nivell de centímetres per any. 1,5 centímetres cada any. Uh-huh. Que és moltíssim quan penses en la mida d'una placa continental, que això és tot un continent més part oceànica.
Clar.
Això és una gran placa. 1,5 centímetres. Terra i Lluna se separen a raó de 3,8 centímetres cada any. Cada any, Terra i Lluna se separen una miqueta més, 3,8 centímetres cada any. Coses grosses que se separen, no? Les galàxies més llunyanes del nostre univers
sí.
se separen de nosaltres més de pressa que a la velocitat de la llum. Cosa que no està prohibida, perquè Einstein ens va prohibir que res no pugui viatjar més de pressa que la llum, però aquí ningú no viatja. Mm. És un globus que s'infla i el que fa és separar les coses, de manera que tu, fins i tot estant quiet, t'allunyes de les altres. Doncs hi ha galàxies que s'estan allunyant de nosaltres més de pressa que la velocitat de la llum. Per tant, mai podrem saber quines són aquestes galàxies. Mai ens podrà arribar la seva llum. No em diguis que no és
fascinant,
això. Sí. És brutal.
Sí.
Això són coses grosses. Però després tenim coses diminutes. Coses diminutes. Mira.
A veure.
Mira, per exemple, els neutrins. Els neutrins són unes partícules fonamentals que són extraordinàriament petites i que ens demostren que la matèria és buida, que nosaltres som directament buits. Mira, a cada segon el nostre cos és travessat per 260.000 milions de neutrins per centímetre quadrat. Cada segon, 260.000 milions. D'on venen aquests neutrins? Del Sol. Els fabrica el Sol, ens alvia, per cada centímetre quadrat de la teva pell, per cada segon, 260.000 neutrins que travessaran tot el teu cos, no et xocaran contra cap àtom, contra res, entraran a la Terra pels teus peus, travessaran tot el planeta Terra, sortiran per l'altre costat i continuaran viatjant per l'univers sense xocar en cap àtom. Si és de nit, hauran entrat per l'altre costat de la Terra, perquè aquí serà de nit, el Sol el tindrem a l'altre costat, entraran, travessaran tota la Terra, t'entraran pels peus i et sortiran pel cap i continuaran travessant tot l'univers sense xocar mai contra cap àtom. Vol dir que estem buits. Els neutrins són capaços de travessar la matèria entre els àtoms perquè estem buits. Si volguessis tenir el 50% de probabilitat que un neutrí xoqués contra un àtom, hauries de construir una paret de plom, atenció, d'un any llum de gruix. 9,5 bilions de quilòmetres de plom per tenir el 50% de probabilitat de que un neutrí passant per allà xoqués contra un àtom. I és que estem buits.
Déu-n'hi-do. Mira, Joan Anton, jo és que em quedo callada, Vanessa.
Bueno, és que avui anava de xifres grosses.
Clar,
eh?
És que avui jo recomano molt recuperar la nostra app, l'espai del Joan Anton
sí,
català.
Aquest s'ha de pair. Aquest s'ha d'escoltar segurament per trossos i anar reflexionant i anar pair, perquè són moltes...
I anar interioritzant-ho, i també a Ràdio Estel, si entreu a Ràdio Estel, a Ràdio La Carta, allà també us podeu baixar doncs, a l'espai del Joan Anton català. Et demanaria, mira, tenim 30 segons i ens situem a 6:45, una reflexió sobre l'univers que volies fer, si no m'equivoco, Joan Anton.
La de l'univers, la enorme fortuna que tenim d'estar vius. L'univers és buit, la matèria és buida. Si poguessis simular tota la matèria que hi ha a l'univers, hauries d'agafar una novena part d'un granet d'arròs, esmicolar-lo, distribuir-lo per una esfera de la mida de la Terra buida, això és tota la matèria que hi ha a l'univers. Per tant, estem omplint de vida un raconet d'un univers buit. I nosaltres estem omplint de vida.
Joan Anton Català, gràcies.
De res, a vosaltres.
Gràcies per existir, eh?
Ostres, quina frase, vosaltres, també.
Vinga, va, que hem passat al punt de 6:45 de la tarda. Res, fem una petita aturada i a la tornada taula de diàleg per rematar el programa d'avui. No s'acaba mai. No. Futuris de ratllar.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel. Demano la paraula.
Què tal, Pio Arnat? Com estàs? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
A veure, avui portes una paraula relacionada amb l'esport, avui que tenim...
Ai...
Nit de Champions.
Ai, quins nervis, sí, 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 sí. T'he de dir que, sincerament, no havia pensat en aquesta paraula pel Barça, que em perdoni tothom. L'havia pensat perquè, com que ha començat a Barcelona un dels tornejos de tennis més conegut, el Godó, doncs he pensat que podríem demanar una paraula que designa aquesta esfera petita i que rebota i sense la qual no es podria jugar a tennis ni a futbol, clar. Avui, doncs, mirarem de no tirar pilotes fora.
La penya malhumorada perquè no entra el balonet.
Així, potser la paraula d'avui és pilota, imprescindible en molts esports. De fet, diem els esports de pilota, no? Com pot ser el futbol, el bàsquet, el tennis, no?
Doncs exacte.
Va, què? Som-hi, pilota. Comences pel principi.
Sí, vinga, anem a l'etimologia. Pilota. Pilota és un derivat diminutiu del llatí pila. Però saps quin és el primer significat de pilota?
Ostres, quin és? No és pilota de joc, no?
No. El que designava pilota, primerament, era una arma terrible i mortífera. Era una bola carregada de plom primer i després de pólvora, quan es va inventar. I, com a curiositat, he trobat una cosa que m'ha fet molta gràcia. Un reglament antic de la ciutat de Barcelona del segle XIV, on es prohibia l'ús de la pilota en la vida privada i pel carrer. I el reglament deia així: que cap hom no gosi portar per dins Barcelona pilota de plom ni altre metall i si l'agita, és a dir, la tira, i si l'agita contra altri, que li costi 300 sous. Què et sembla?
Home, doncs així, era com una mena de bala.
Sí, jo crec que sí, no t'ho sé dir exactament, però que era una arma està claríssim. Però pilota té significats diversos i sembla que tots ells es feien servir també des de molt antic, és a dir, que ja era una paraula polisèmica, potser, no?, en la seva època. Per la forma arrodonida, esclar, podem deduir que van aprenent altres significats. Pilota era el cos esfèric, l'objecte de jocs diversos, que és el motiu pel qual en parlem avui, però també des de ben antic, pilota, dins del món culinari, ja designa la pilota de brou, del brou.
Clar.
I quan dic antic, vull dir del segle XIV, també. I Joan Coromines, en el seu diccionari etimològic, escriu que avui la pilota de la carn d'olla és una paraula coneguda arreu, que l'hem exportada i tot. I ell explica una anècdota personal. Explica que ell va anar a Cuba cap als anys 40 i allà li van donar pilota en un viatge que va fer. I les cuineres en deien, les cuineres cubanes, li van dir que elles en deien bola catalana. És a dir, que ja existia la pilota.
Boníssim.
Fins a Cuba. Bola catalana.
Bola catalana a Cuba.
Sí, sí, sí.
Ostres, que bo. I té més significats,
sí,
o no?
Sí, sí. En registre col·loquial, i això ho sabem tot, les pilotes és la manera de dir dels testicles, no? I en el món tèxtil, també. Una pilota és un manyoc de fils sobrers d'un ordit, i d'aquí, figuradament, una pilota. Pot ser un aplec de coses que formen una massa més o menys compacta i rodonenca, no? Aquella pilota que tens allà a l'habitació, la pilota de roba bruta, que no la treus d'allà.
Pibé, això t'ha sortit dins del cor,
Home, perquè em toca de ple, jo. Però ho deixem aquí. Però encara hi ha més pilotes. Pilota és un joc, el joc de la pilota. Per exemple, al País Basc, el joc de la pilota basca, em sembla que també hi ha aquest joc al País Valencià, que és aquell que juga amb la mà, no?, amb la pilota, amb la mà contra un frontó. I pilota, jo no ho sabia i ben bé exactament no t'ho sé explicar, però és també un procediment fraudulent en economia relacionat amb les lletres de canvi. No ho sé ben bé exacte,
Quantes pilotes en joc,
Sí, molt bé.
Servint avui, Va, i ara què en fem amb aquesta, amb la pilota, no? Hi ha locucions, estic convençudíssima, perquè a mi ja m'en ve una al cap, fer la pilota.
Això. Val, comencem per aquí, si vols, perquè, mira, ara veuràs. Existeix la locució fer la pilota, però no amb el significat que tu penso que li vols donar. Fer la pilota, segons el diccionari, és quan un ocell es fa com un cabdell quan està malalt. Sí, em diràs perdó? Doncs sí.
És així, que bo. I quan dius que li fas la pilota a algú en sentit que... Saps això? Jo el que volia dir és que li rius les gràcies.
Sí.
Per tant, no és correcte, Montse.
A veure, mira, en sentit estricte és un castellanisme. Aquells que us preocupi la correcció, doncs intenteu canviar l'expressió. Si voleu, us porto propostes. Cal dir que fer la pilota o el pilota o ser un pilota, oscil·la el gènere, l'hola, en català col·loquial es fa servir moltíssim i, mira, no descarto que potser d'aquí uns anys s'inclogui en el diccionari en altres edicions posteriors. Però, en tot cas, vols alternatives?
Home.
Som-hi.
Vinga, va. Sí.
Per exemple, podem dir, en lloc de fer la pilota, podem dir fer-li la rosca a algú. O també ensabonar-lo, no l'ensabonis més. Raspallar-lo, adular-lo, ser un llepa, No sé, per exemple, eh? Segur que n'hi deu haver més. Però, dit això, tornem a les locucions amb pilota més genuïnes.
La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra. Travessa el mig tamp amb l'esfèric enganxat a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran rifant la pilota. L'amaga amb el cos, s'empenta amb el cul i se'n surt d'esperó.
Doncs va, que t'ho he deixat així una mica en l'aire. Doncs sí, sí, continuem amb les locucions. Què tenim? A veure.
Ja veuràs que les coneixes segur. Fer anar algú com una pilota. És a dir, fer-lo anar d'un lloc a l'altre atabalant-lo.
Jo soc bastant així.
Vas fer anar la gent com una pilota. Passar-se la pilota. Passar-se la pilota, però no el sentit estricte de jugar al joc de que et passo la pilota, això és correcte, evidentment, sinó en sentit figurat, evadir responsabilitats i passar-les a algú altre. Et passo la pilota i
ja t'ho faràs.
Ja t'ho faràs. En el mateix sentit, tindríem tornar la pilota, que és donar una resposta escaient quan t'han ofès. Per exemple, t'han dit alguna cosa que no t'ha agradat, doncs tu tornes la pilota. Te la tornes. No tocar pilota o no entendre-hi ni pilota. Quan no entens res del que està passant. Si no toco pilota del que estan explicant a classe, no n'entenc ni pilota. Més cosetes. Saps l'expressió en castellà que diuen a toro pasado?
Sí.
Doncs en català podem dir a pilota passada. A pilota passada és molt fàcil dir el que dius, perquè evidentment ja saps de què va la cosa, a pilota passada.
Mira que estàs bona. I Montse, l'expressió, per exemple, en pilotes, no? En el sentit d'espullat, o sigui, ja sé que és llenguatge col·loquial, però és un castellanisme o no?
No, és català. Vull dir que la trobem al diccionari. En pilotes és anar despullat, a pèl. I del mateix ram tenim agafa algú amb pilotes, que no vol dir que l'agafis literalment despullat, sinó que vol dir que l'agafes d'improvís, que no s'ho espera, oi? Va, seguim. Ara sí que passo al món del futbol. Pentina la pilota. Saps què és, pentina la pilota?
Pentina la pilota. Pot ser, entenc, com tocar-la amb el cap.
Exacte,
quan, no?
Sí,
jugadors,
sí.
Jugadors de futbol.
És quan el jugador... O sigui, m'he informat, eh? Quan el jugador toca suaument amb el cap la pilota per desviar-la de trajectòria. Això és pentinar la pilota. També hem sentit els periodistes que fan la transmissió dels partits dir... Penja la pilota a l'olla. El no sé qui penja la pilota a l'olla.
Sí.
Quan expliquen que un jugador centra la pilota des de posicions endarrerides cap a la porteria amb la intenció que la remati un altre jugador del seu equip. Això es veu que es fa quan ja la cosa va una mica malament, a la desesperada. Generalment quan el marcador és advers i cal córrer abans no acabi el partit. I, per tant, obro parèntesi i dic, esperem que avui al vespre... si el Barça penja pilotes a l'olla, que entrin totes.
Ara.
Bé, tanco parèntesi. Penjar la pilota a l'olla, doncs, eh? Va, i encara les últimes locucions que us porto avui, ja que parlàvem de l'olla. Dues, no poder tirar pilota a l'olla. Això es diu quan no es tenen mitjans econòmics. I s'entén bé. No en tens prou, no en tens ni per poder tirar la pilota a l'olla. I a l'inrevés, quan s'està en una posició benestant, es pot dir, són gent de pilota a l'olla. És transparent i queda clar, sí, sí. I acabo les locucions. Ara sí, amb una que a mi em sona antiga, però potser algun dels oients la diu i, per tant, escolteu. Quan s'ha perdut tota la utilitat d'una cosa en les despeses que calia fer per aconseguir l'objectiu, es deia, o potser es diu, anar-se'n tot amb pilotes i marxadors. És a dir, ens ho hem gastat tot en el procés i tampoc hem aconseguit el que volíem. Anar-se'n tot amb pilotes i marxadors.
La meva mare és una garanta, fora la bonica, la llana de bonica. Mirava molt jugar a pilota.
Vinga, va, que anem rematant la secció d'avui, demano la paraula a Pi Bernat. Potser hem fet rècord de locucions?
Mira, podria ser.
Va, i ara sí, arribem a la part de les frases i els refrans. Si de locucions n'hi havia tantes, a mi em fa pensar, Montse, que de frases fetes n'hi hagi a cabassos.
No tinguis por, perquè no és així. I aviat acabarem això, perquè només n'he trobat quatre. Començo per la que per mi és més críptica, perquè no sé ben bé què ve a dir. I fa així. Pel gener fa pilotes al sabater.
Pel gener fa pilotes al sabater?
Llavors, si us plau, sabaters del món, què feu al gener?
Sí.
Us poseu a la cuina? No ho entenc.
Doncs mira, si hi ha un sabater a la sala, que parli, què et sembla, que ens ho expliqui. Que ara tenim curiositat.
Sí. Va, doncs les altres tres frases fetes fan així. La primera és una expressió que no fa rodolí i diu campanes al vol i pilotes a l'olla. Això es diu quan és festa major, que toquen les campanes i vol dir pilotes a l'olla, que els àpats són millors. I per això tenim el refrany, un refrany que diu: rostit sense vi no val un comí, pilota sense pebre, estofat sense xocolata no val una patata. Bé, i acabo, que no se m'enfadin els farmacèutics, ai, perquè hi ha una burla que no els deixa gaire bé, perquè ve a dir que en lloc d'estar pel públic estan per altres afers. I fa així: apotecari tancat a l'armari, jugant a pilota i resant el rosari.
Mai.
Fins la setmana que ve.
Vinga, que vagi molt bé. Gràcies. Adéu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Minuts ens situem a 3:45 de la tarda. Podeu dir-ho? O sigui, som conscients?
Plena consciència.
Retallades, no. Retallades.
Em pensava que em deia rata. Jo,
no, de moment, no. Quan ens posis només 5 minuts, ja parlarem.
És que cada cop anem a menys.
Començaran els descalificatius.
Roser Pedrós, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Primer de tot, Guillem Figuerola, bona tarda,
Bona tarda.
Bona tarda. Després parlarem amb tu, Guillem?
Pregunta-lo, bueno, ja em preguntaràs després, a veure què em vols dir.
Sí, després li preguntem.
I tant.
Aleix Cabrera.
Bona tarda.
Tu, on havies de ser avui?
Un assaig.
Ah, i...
Dels Miserables.
Què ha passat?
Que el fem més tard, perquè avui és el segon acte, que assagem, sí, i és més curtet.
Però Els Miserables és el musical dels
Miserables.
Els
Miserables és el musical,
canteu,
clar. Està adaptat, sí. Oh, és el musical adaptat,
sí,
per la Montse Gràcia i companyia,
sí,
companyia amateur del Cercle de Gràcia, i que estrenem aquest divendres. La fem dissabte, diumenge, i la setmana que ve, divendres, dissabte i diumenge, una altra vegada.
I com han anat, mira, els assajos?
Mira, ho sentiu.
Ai, sou vosaltres o no?
No, però podríem ser-ho. No sentiu els nostres cants?
És en català?
Sí. És en català, està tota traduïda per la direcció escènica i està realment molt ben traduïda, perquè jo, sí, em sabia bastantes lletres en anglès. I m'ho van passar això fa 15 dies perquè van caure dos actors i em van dir: escolta'm, vols fer-ho? I per mi era un regal. I vaig dir: som-hi. I realment les lletres estan molt ben traduïdes. I s'agraeix molt quan estan ben traduïdes, de l'original.
Està...
I en català molt bonic.
Està eufòric.
Abans parlàvem del català.
Està eufòric.
Sí, sí,
totalment.
Sí, sí,
felicitats.
Total. Gràcies.
Bueno, doncs, a veure, recordem les del dia de l'estrena, que és el...
Aquest divendres. A les 10 de la nit.
Sí.
Dissabte a les 10. I la Roser sap millor que jo, diumenge a les...
6.
Molt bé.
De la tarda.
I això repetim, fem aquest cap de setmana i el següent.
I on ho feu?
Al Cercle de Gràcia,
per
a Demetro Fontana.
Que fàcil.
Sí.
Bueno, doncs llavors l'haurem d'anar a veure, Haurem de buscar un buit també a l'agenda del cap de setmana.
Us esperem.
Sí, farem un forat per anar-hi.
Tu, Guillem, a veure, clar, estàs molt ocupat.
Estan, bueno, són dos...
Clar, noi, que és l'últim dia que estàs aquí a la taula.
Això m'has dit? M'has dit que un convidat a marxar.
Però no el fas fora, al contrari. Al contrari, que el trobarem molt...
Però no marxes gaire lluny.
No marxo gaire lluny.
Explica'm una miqueta.
Això.
El que es pugui explicar.
A veure, del que es pugui explicar és que vindrem més sovint a Ràdio Estel.
Molt bé,
Deixem-ho així, vindrem més sovint.
Enhorabona.
Amb els altres horaris, jo anava a dir, però...
Sí.
Farà matinar,
Però, a veure... No m'havies dit que no podíem donar pistes.
No
m'havies dit que no podia donar pistes, ja està.
No, perquè s'ha de dir... No, qui ho hagi de dir...
Deixem que l'audiència, que és intel·ligent, digui caps.
Exacte. Però estàs content,
Sí, estic molt content.
Bé feinada,
No em posis... Ja tinc prou de pressió, no me'n posis més.
No, però...
Tens capacitat per això i per molt més. Així que re, endavant.
És que ara no volia dir una... Però és que amb la Roser tinc una tercera àvia, perquè és que me diu sempre que ho faig tot bé.
I tant. Si fessis malament també t'ho diria, però la veritat...
Però diria bé. Sí. Quan tinguis l'autoestima baixa, truca-la.
Sí. Sí. Quan vulguis. Escolta, a la teva disposició.
Al xat parleu, que per cert no m'heu convidat mai al vostre xat.
Ah, doncs...
No massa.
No t'hem convidat perquè no ens has passat el teu telèfon.
És ella el que s'encarrega.
Sí, eh?
Ara parlarem. Sí, ja m'hi van incloure del primer moment que vaig ser aterrissar. Sí.
Són molt inclusius.
Sí.
Van, i de què parleu al xat? O sigui, parleu durant la setmana o no?
No.
Algun cop sí.
Algun cop, però no.
Aquesta no.
No massa puntual.
Noi, no ha passat res així que...
Jo els vaig passar el cartell dels Miserables, això sí.
Ah, hombre, i tant. Hombre, que vas tardar uns dies, jo pensava, ja m'estranyat.
Perquè no me'l passaven i jo volia passar-lo bé.
I estava jo a punt de dir-te...
No voldrà que hi anem.
Tots
fa molta il·lusió, si venen amics de Madrid i tot. Fa molta il·lusió que vingui gent a veure't. Sí.
Això és gros, eh?
Tiets del Delta de l'Ebre, tiets de Sant Cugat, família, cosines... Sí,
molt
sí.
Molt bé.
És fantàstic.
T'ho diràs. Va, sí. Encara no ho hem dit prou, del 19 al 28 d'abril. Si voleu veure a l'Aleix Cabrera...
Ui, Mercè. Quina promo, gràcies.
Al carrer de Santa Magdalena, al Cercle de Gràcia, eh?
Sí.
Res, allà al costat de Fontana. Què voleu parlar del Barça?
Bueno.
Hi ha una persona aquí que segur que de la taula...
Hombre, no fa falta que diguis.
És que l'heu de veure, o sigui, ve amb la samarreta, o sigui, ve equipat ja.
No fa falta que digui res.
És que me la vaig posar la setmana passada i vam guanyar i vaig
dir... No te l'has tret, digue-ho.
No, sí que me l'he tret i s'ha rentat fins i tot.
És com un amulet.
Però he dit, si la setmana passada me la vaig posar i va funcionar, intentem no trencar la...
Digue-ho, en tens 7, una per cada dia a la setmana.
No, perquè... A veure, soc del Barça, però no soc tan futbolero, però sí, tinc aquesta samarreta perquè me la vaig comprar l'any passat, tot i que, com que no m'heu vist d'esquenes, no heu vist que vaig tindre una elecció de jugador una mica discutible.
Quin perquè... és? La Paula ho ha vist?
No, qui
és?
Vist perquè... No sé si és...
Paula.
No sé si en recordareu de qui és, aquest senyor.
Bellerín. Número 2.
Ui, el Paula no li ha agradat.
Tens ni mica. L'any passat em vaig voler fer el graciós i la broma em va durar 3 mesos i 3 partits que va jugar el Bellerín i el gener ja estava jugant a Portugal. Llavors vaig amb la samarreta una mica record de voler-me fer el divertit com me la vaig comprar.
Molt bé. Bueno, la Jard que porta el Piqué ja li ha caigut, eh? O sigui...
Però Piqué, són molts anys.
Sí, però no ha agradat, a l'equip que portés el Piqué, fixa't tu. Jo he estat a favor, eh? Tu ets futboler o no?
No gaire. Però si ha de guanyar algú, que guanya el Barça sempre. I vaig participar en un documental del Barça.
Què dius ara? Sí, quin documental? Sí.
El Barça Dreams. Llargmetratge documental, molt interessant. Per cert, recorre tota la història del Barça i acaba en l'època més èpica de l'era Guardiola. És el moment aquell Mourinho-Guardiola, que era com els antagonistes, no?
Sí.
L'heroi i l'antagonista. I després, si acabem amb les... No, el 2016 acabem, crec. No me'n recordo ja.
I què et preguntaven?
Com que em preguntaven?
O sigui, en aquest documental, què et deien?
Jo em vaig encarregar d'imatges d'arxiu. O sigui, jo vaig fer molts viatges a Madrid, a Televisió Espanyola, a buscar, a mirar partits.
Tu vas fabricar.
Imagineu-vos, jo no soc futbolero, mon pare ho és una mica, però a casa no ho som gaire. Jo em vaig cascar de partits, o sigui, jo em vaig veure... Va haver un dia que estava... A TV3 també anava a veure partits, allò d'inici a final, per buscar les millors jugades. Un dia era dia Ronaldinho, i me'n recordo, no sent futbolero, que anava mirant i pensava, uala, però que bo, oh, que bonic, anava dient. Ara, després de 8 hores de veure imatges, al final el cap em traia fum, i era com, vale, ja n'he vist prou per avui. O sigui, acabava una mica saturat.
Home, t'ho diràs. I la Roser és futbolera, sí.
M'agrada.
Jo t'hi faig, eh?
M'agrada, sí. I quan
veuràs el partit aquesta nit?
Sí que el veuré, però...
Què ha passat?
Però poso molt nerviosa. Ja no aguanto com aguantava abans. El de la setmana passada no el volia veure perquè amb el patiment de veure què passaria.
De veritat?
I, sí, espera, que és molt bo. I me'n vaig anar al llit. Ja sabeu que sóc molt radiofònica. Vaig pensar, bueno, em poso la ràdio, m'adormiré i tal. Vaig aguantar fins al final i, bueno, jo sola saltava del llit i votava.
Ostres,
és que el que diu la Rosella... Lo de que el futbol canvia molta gent. Jo tinc un amic de classe que és un noi molt tranquil, supercalmat. La setmana passada vam anar a veure el partit i prometo que pensava que estava veient el partit.
Com el conduït, també.
Amb una altra persona.
Sí, transforma.
Amb una altra persona. Vull
dir, Marta Jargó veu els partits molt tranquil·la.
Vivia cada jugada al límit.
Canvia.
Bueno, quan hi havia algun error. Bueno,
és
un noi supertranquil
que...
i després quan vaig veure el partit vaig dir... Però espero,
et surt espontàniament perquè
una pregunta pels dos futboleros que tenim aquí. Bueno, Marcel,
futbolero.
Ets futbolera?
Jo sí,
sí,
jo,
sí que ho ets,
jo,
eh?
Jo molt,
doncs
avui...
pels tres, sou dels que quan el Barça perd i perd per golejada no sopeu?
No, no, no. Jo,
i no... no bueno, ja no, no dic no celebrar, no, ja, ja o sigui, us aplataneu ja completament i ja... No, res val res.
Jo, saps què passa? Que jo abans era molt futbolera, però molt, però amb un nivell escandalós. O sigui, un nivell que no, no... O sigui, que estic amb la Roser, que els nervis em podien més. I m'he intentat anar dosificant, he anat madurant en aquest sentit. I ara cada vegada soc menys, però a casa sí, que és de futbol. Llavors...
No, jo sóc una mica de la filosofia del meu pare, que sempre se n'ha rigut d'aquesta gent que diu que no dorm o que no sopa quan...
És que n'hi ha, eh?
No pot ser que el Barça, que el futbol
la teva vida.
Et trasbalsi la vida d'aquesta manera.
No,
I m'ha inculcat una mica aquesta filosofia. De...
Sí.
Bueno, que ell es parla molt, però suposo que quan perdi, si perd algun dia el nostre equip de bàsquet, que ell és molt aficionat, suposo que ell sí que tindrà un mal dia.
Ja has tocat aquí la seva passió, la eh?
Perdó, és que em diu que la Ferran diu quan guanya que tothom està content.
Sí, bueno, clar, això és normal.
Sí, perquè més hi ha alegria als carrers.
Sí.
No? En general, bueno, em sap greu pels de l'Espanyol que també estan als carrers, no? Però, sí, però hi ha com alegria. Quan guanya l'Espanyol no ho perceps, això, sí. La feina, com sí. Vas pel món.
Sí, sí, sí.
Perdó, el tan espanyol.
A veure, ens queden pocs minuts.
Els que ens has retallat?
Exacte.
Què volíem parlar del Barça? Volíeu parlar de les piscines privades com a refugis climàtics? Mm-hmm. Com heu trobat aquesta mesura? A veure.
Clar, és que...
Té molta polèmica.
És delicat.
La qüestió és molt delicada.
És complicada perquè la gent privada. Ja li dius refugi climàtic a les piscines privades i es pensa que la Generalitat es ficarà a expropiar piscines sí. perquè les utilitzi...
S'ha d'explicar bé.
Sí.
Sí.
No?
Sí.
No, bueno,
i tot i explicant-ho bé, sempre hi haurà polèmiques.
Sí.
Sí.
Jo entenc que ha de ser una cosa més de poder que preguntar als propietaris si volen cedir-la per a que la utilitzin la resta de veïns. Clar, aquí llavors ja entrem cadascú amb la
seva llibertat. Sí, bueno, però llavors hi ha les comunitats,
clar.
Hi ha la gent de la pròpia comunitat. Jo he sentit un comentari d'un sí. senyor que deia que allò era una zona privada i que no tenien per què deixar entrar gent de fora. És que és molt conflictiu
a més a més,
el tema, és problemàtic.
Exemple, jo sé que la gent que té piscina, algun amic en tenen, i em diuen les despeses de comunitat, de veïns, són altíssimes.
Exacte.
Llavors, el manteniment, és a dir, si obren això al públic, el manteniment d'aquesta piscina, de l'aigua, el tractament, etc, això qui ho paga?
Qui ho paga?
Es cofinancia?
Sí.
Clar, cal deixar-ho per ben escrit, no?
És el que deia,
s'ha de molt ben regular.
Exacte.
Sí.
S'ha de regular. Mira, fem una cosa, recordem, perquè el govern ha aprovat avui mateix un nou decret llei de mesures complementàries pel que fa a la sequera, que ens permetrà això, als ajuntaments, considerar aquelles piscines privades que vulguin doncs, com a refugis climàtics. Què implica això? Que els consistoris podran crear un cens de refugis climàtics on hi constin aquelles piscines de titularitat privada que hauran de funcionar en les mateixes condicions que funcionen les públiques. Per tant, és això que dèiem, no? Si es considera un refugi climàtic, tu, en un cas de calor extrema, tu pots anar amb aquella piscina.
Clar, també dependrà de la capacitat de la piscina, l'aforament...
I de la zona on estan les piscines. No és el mateix la zona urbana metropolitana o Barcelona que una població.
Sí.
I també depèn de la quantitat de...
I també s'ha de tenir en compte que aquestes mesures potser venen perquè si no es consideren aquestes piscines refugis climàtics hi hauria molts municipis on aquestes piscines no s'haurien ni de poder emplenar aquest estiu.
Exacte.
Llavors, que els propietaris posin una balança si prefereixen tindre la piscina plena i haver d'acollir gent o no tindre la piscina plena. Llavors, que vegin que els hi val més la pena de les dues coses i crec que preferiran...
És molt conflictiu el
preferiran
tema,
la primera opció.
Creieu que es podrien fer altres mesures per estalviar aigua o no?
Jo crec que sí.
De les que no s'han fet fins ara. A veure, Aleix.
Home, no ho sé, portar aigua d'altres rius que s'ha parlat, no?, de França...
Estàs afònic, tu, eh?
Sí, clar, porto dies... Que no paro de cantar tot el dia, és que m'hauries de sentir. Pues
cuida-te-la, eh?
És que no callo.
Cuida-te-la.
És que parlo clar. sol... Vaig pel carrer... El Guillem m'ha vist, amb els auriculars, cantant sol pel carrer.
Quan he arribat, tinc... Avui no hi serà tot.
Però, bueno,
perdona,
que deies. No ho sé. Desaladores ja sabem que anem tard. És a dir, per molt que ens hi posem ara, no arribem a temps. No ho sé. Estalvi, mesures d'estalvi. La població crec que ja les estem fent. Crec que hi ha, doncs, això, no? Regulació dels cabdals d'aigua a través de les canonades, que estem veient que per pèrdues se'n perd molta d'aigua. Doncs,
però sempre arribem
doncs
tard.
Més control. Però anem tard.
Sempre, sempre. I són coses que ja venen en prevenció de fa molts anys enrere. Vull dir que no és la primera vegada que aquest cas ja ha sigut més caòtic.
El 2007 vam tenir un gran gran avís.
Exacte, que inclús va haver-hi l'embarcació, que era a l'època del d'allò, del president que hi havia el tripartit, ara no em surt.
El Montilla.
El Montilla, que van portar vaixell, que sí, després va retornar, que vam tindre la santa sort que va ploure. Vull dir que no és una cosa que t'ha vingut d'avui per avui, però ja dic, sempre anem tard, amb tot. S'ha de ser previsor, penso jo.
A la població no se li pot demanar que faci més, crec.
No.
Ja. Ara hi ha de venir de més amunt totes les mesures que s'implementin.
Escolteu, rematem ja, perquè ens queden pocs minuts. Jo dic ja amb rintintint. Com està? Feu faltes vosaltres o no, d'ortografia?
Jo sí.
A veure...
Però tinc un motiu.
Jo faig faltes, també.
Sí, bé. Es pot escapar, però reconec que, per exemple, per WhatsApp, sóc dels que escriu molt bé.
Jo
amb punts, WhatsApp, comes, punts i comes.
Poso accents, poso...
Sí.
Però a mi, sobretot, el meu handicap sempre ha sigut més amb el castellà, perquè tinc...
Has tingut més problemes amb el castellà?
Sí, perquè per la influència del català m'ha costat molt entendre el...
És que depèn de l'educació. Sí. Clar, jo amb l'edat que tinc vaig estar educada en una època que el català, bueno, era prohibitiu.
Sí.
El parlaves a nivell casolà, però tot el que aprenies a l'escola era en castellà. Mm. Clar, llavors és a l'inversa de vosaltres. Jo, en castellà, escric molt bé, però en canvi en català faig moltes errades, sí, que procuro el que tu dius, Guillem. Procuro, pues, mesurar-ho i tal, però és inevitable, per més que vulgui, pues, sempre... I repasso, abans d'enviar un missatge o un escrit, ho repasso, i tot i així se me'n cola alguna.
Bueno, que és normal que a vegades se'n pot colar.
Sí, bueno,
no? Però... No, per això us ho deia, és que, clar, ja ens dona temps a 30 segons. Pel que m'ha explicat avui de les faltes d'ortografia, amb aquestes proves diagnòstic, no?, que es fan als alumnes. Quantes, què?
Segons ens queden.
Quants segons?
Els que no ens ha retallat.
Oi.
Els segons a la ràdio són...
Això sembla que hi ha un examen,
una cançó de redeure, no? Perquè el Guillem el veurem.
Guillem.
Però...
Va, no podem dir res més. Moltes gràcies per haver participat del Fabricació.
Ha estat un gust i un plaer tenir-te aquí. Espero retrobar-te.
El plaer ha sigut meu i m'ho he passat molt bé. Amb...
Jo hi he estat molt poquet amb tu i del primer dia ha sigut fabulós.
Va, que si no s'enfadarà. Roser Pedrós, gràcies. Guillem Figuerola.
A vosaltres. Guillem, et desitjo el millor.
Molta sort, Guillem.
Elis Cabrera, gràcies.
Gràcies
a vosaltres, que ens heu escoltat. Fins demà, 2:15.
Adéu-siau.